El cafè de la ràdio, la recepta per assaborir l'actualitat.
Principi d'acord per als convenis col·lectius fins al 2025. Les executives de les patronals COE i CEPIME i del sindicat UGT han donat el vistiplau aquest dilluns a l'acord al qual van arribar divendres pels convenis col·lectius fins al 2025. Comissions Obreres ha de decidir aquest dimarts en el seu comitè federal, però es preveu que digui que sí també aquest acord. Un acord que recomana una pujada del 4% dels sous pel 2023 i del 3% el 2024 i el 2025, i també de fins un 1% més si l'IPC interanual a finals de cada any és superior aquestes xifres. Volem comentar aquestes dades, primer parlant amb en Xavier Pujol, que és president de Pimec al Vallès Occidental. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
En línies generals, què els ha semblat aquest acord?
A veure, qualsevol acord que sigui entre les parts, doncs em sembla bé. Un acord és sempre positiu.
Han tingut en compte, d'alguna manera, la realitat de les petites i mitjanes empreses?
No, aquesta part és la que lamentem, que nosaltres, que som els representants de les micro, petites i mitjanes empreses, que pensem que representen el 99,8% de les empreses, 75% d'ocupació, doncs no estem en aquest diàleg, en aquest acord. Aquesta és la part que lamentem i que demanaríem doncs que se'ns tingués en compte.
Clar, aquesta és una reivindicació bastant cíclica, no? A mesura que anem parlant amb vostès i que ens van comentant alguns dels acords als quals s'arriba, pràcticament sempre, no?, es demana aquesta presència. Per què no es té en compte aquest sector de l'economia?
Bé, perquè a l'estat espanyol hi ha una anomalia que no passa en cap altre país d'Europa, que és que no hi ha una patronal que representi les petites i mitjanes empreses de forma real. Aquesta és una anomalia que s'està intentant batallar des de fa temps, per això es va impulsar la creació de Compimes, que és la confederació d'associacions de petites i mitjanes empreses d'arreu del territori, per tenir veu pròpia com passa a Catalunya, que sí que som reconeguts.
I això encara no està passant, no?
No, això encara no està passant. És una batalla que segurament doncs acabi en l'àmbit judicial i que persistirem com vam persistir a Catalunya per acabar obtenint el 50% de representació com se'ns va atorgar fa un temps.
Uh-huh. Anant, però, a l'acord en concret, és sostenible per les petites i mitjanes empreses aquests increments salarials?
A veure, increments salarials... Primer de tot, dir que les empreses són generadores d'ocupació i creadores de riquesa. Per tant, els sous pugin, és a dir, que les persones que treballin puguin cobrar millor, en general, evidentment, ens sembla bé. I més les petites i mitjanes empreses, on les persones que treballem som més properes, diguéssim, no?, en aquesta realitat. Per tant, increments salarials ens semblen bé. Ara, una altra cosa és que siguin sostenibles o viables econòmicament. Aquesta és la part que caldria mirar. Estem en un context on els marges estan molt reduïts per sobrecostos energètics, els mateixos costos que representen i impacten a les famílies, doncs també impacten a les petites i mitjanes empreses. Llavors, si li afegim un increment salarial, doncs pot comprometre en alguns casos la viabilitat de les mateixes.
Hi ha alguns casos, per tant, es poden donar alguns casos en què aquests increments, doncs, per exemple, aquest any a l'entorn del 4%, del 3% l'any que ve, pot tenir conseqüències?
Sí, pensem que, bueno, moltes... Pensem en petit comerç, per exemple, amb empreses de dimensió reduïda que ja tenen uns marges que van a compte a vegades del sou del propi empresari. Quan a vegades es parla dels beneficis de les empreses i que aquests increments vagin a compte dels beneficis de les empreses, s'ha de mirar que les empreses que estan tenint grans beneficis són grans empreses, sobretot de sectors determinats, energètics i de més, que no tenen res a veure amb la realitat que tenim de petita i mitjana empresa a Catalunya, al Vallès Occidental, a Sabadell, que és una altra.
Per tant, en aquests contextos no es té en compte segurament aquesta situació que poden viure aquests treballadors, però alhora entenc que també hi ha una realitat, que és que si el treballador general no té diners i per tant no té poder adquisitiu, tampoc pot consumir. I per tant això pot afectar també l'economia, no?
Totalment, totalment. És un cicle i tot va lligat. Per això nosaltres des de Pimec el que defensem és els sous alts, evidentment, com més alt siguin els sous, vol dir que més valor afegit, que el treballador és més qualificat, que l'empresa és més competitiva, però això ha de ser combinable amb la viabilitat econòmica. Llavors, el que defensem és no que vagi lligat des de la inflació, sinó des de la productivitat dels recursos, de manera que aquestes millores de productivitat es puguin repartir amb la generació de riquesa que comporta amb els treballadors, és a dir, no pujar a canvi de res, sinó que vagi aparellat d'unes millores d'eficiència que permetin realment repartir aquests excedents amb el treball, perquè evidentment, doncs, com a famílies també puguin consumir, que anirà en bé de l'economia i per tant de les empreses.
És a dir, que per tant el salari del treballador estigui vinculat a la productivitat, estem parlant d'això?
Els increments de salaris estiguin vinculats a la productivitat, si no a la inflació, que és un factor extern i que a vegades distorsiona, sinó a la millora de la productivitat. Això és el que des de Pimec es defensa.
Però clar, segurament hi ha sectors en què la productivitat ja és màxima, no?, aquesta alçada, i amb la inflació i amb aquest increment de preus, doncs segurament les necessitats dels treballadors també existeixen, no?
Evidentment que les necessitats existeixen i s'han d'atendre, però la productivitat penso que mai és màxima, sempre hi ha oportunitats de millora, bé amb incorporació d'innovació, de digitalització, de més tecnificació, de millores. La millora contínua sempre permet incrementar aquesta productivitat. L'hem incrementat de manera sostinguda durant molts anys i té recorregut per seguir-se fent. Nosaltres mirem en el global i pensem que efectivament la part del treball ha de ser compensada per aquests costos que està patint també les famílies i els mateixos que estàvem dient, d'energia, de la inflació real, no la que surt en les estadístiques de la cistella de la compra, sobretot de segons quin poder adquisitiu, però que també la petita i mitjana empresa, que és com una família, ho podríem veure així, també ha de ser capaç de compensar aquest increment de cost per l'empresa, que és l'increment de salari, amb altres factors, com pot ser la millora de productivitat, que permeti, sense comprometre la seva viabilitat, repartir aquesta riquesa de més que genera amb els increments salarials. Així ho veiem.
Clar, aquest acord també parla d'altres qüestions, com per exemple de flexibilitat i seguretat a la feina. Tocava també abordar aquesta realitat?
Sempre la flexibilitat en la nova realitat que ve. Ja fa temps que nosaltres parlem de la flexiseguretat, no? I tenir seguretat i tenir flexibilitat. Sí, és una qüestió que fa temps que s'ha d'abordar i pensem que encara té recorregut per millorar.
El que diu, però, aquest acord, us sembla correcte?
Bé, en termes generals sí, hi ha algunes coses que encara estem revisant, però en termes generals sí.
També parla del teletreball, que sembla que ha quedat aparcat, no? Ara amb la recuperació de la certa normalitat, sembla que cada cop doncs, hi ha menys ciutadans que facin un ús intensiu del teletreball, per bé que sí alguns dies a la setmana, no? També és important legislar sobre el treball, és a dir, sobre el teletreball, aquesta legislació que s'havia fet fins ara no ha acabat de funcionar, no ha acabat de quallar?
Bé, el teletreball penso que s'ha anat estabilitzant, ni els nivells màxims, evidentment, de pandèmia i postpandèmia. També depèn del sector d'activitat, de la dimensió de l'empresa, de la tasca en concret que fa la persona. Hi ha empreses, jo per exemple, que estic en l'àmbit digital, és molt habitual teletreballar en percentatges molt més alts del que seria en altres sectors d'activitat on cal està més a prop del centre productiu o de serveis per prestar-los allà on cal. Per tant, és una realitat on les estadístiques a vegades distorsionen una miqueta. Penso que sí que s'ha reduït i s'ha de trobar un cert equilibri i això s'ha de fer cas a cas. I respecte al que preguntes de si cal legislar, els acords són millor que la legislació. On no hi ha acord, doncs caldrà legislar, però nosaltres advoquem més per que hi hagi acords entre les parts que permetin doncs, trobar solucions satisfactòries i un marge que es pugui negociar cas a cas.
Acabo. Sobre la desconnexió digital, que crec que aquí el teletreball ha fet un flac favor en alguns casos als treballadors, no? Extenent encara més les possibilitats de treballar moltes hores al dia, no? O d'estar molt pendents de la feina moltes hores al dia. És important també arribar a un acord sobre aquest aspecte?
I tant. O sigui, pensem... De fet, des de PIMEC, i en concret des de la Fundació PIMEC, hem fet jornades sobre el salut i treball, que també afecten en els empresaris, que recentment publicàvem un estudi del nivell de burnout que es produeix en els empresaris de petites empreses i és preocupant. No només estem parlant, per tant, del treballador. Sí, hem de ser capaços de mirar la persona en la globalitat, la seva faceta a la feina i fora de la feina, i no es pot dissociar. Llavors, la salut va per sobre, i sense una salut física i emocional i psicològica no rendim de la mateixa manera i ens oblidem de lo que parlàvem de productivitat i de més. Per tant, sí, hem de ser capaços de trobar aquests equilibris que permetin desconnectar, sanejar i després rendir millor.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, haver-nos ajudat a situar aquesta qüestió, en Xavier Pujol, president de PIMEC al Vallès Occidental. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, molt bon dia. Doncs hem vist aquesta visió de la patronal a favor d'aquest acord, a favor d'aquest increment salarial, tot i que amb alguns matisos. I anem a saber l'opinió del sindicat Comissions Obreres, que, com dèiem, a hores d'ara encara no ha comunicat oficialment el seu sí en aquest increment salarial, per bé que tot sembla indicar que així acabarà sent avui en el Comitè Federal. En parlem ara amb el secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, l'Ivan Ramos. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, Mireia.
A grans trets, sobre aquest acord que s'està posant damunt la taula, que s'aprovava ahir, que dèiem que està pendent que avui Comissions Obreres acabi de donar el seu sí, com el veuen?
Per nosaltres és un acord força important, no?, que situa un marc de pujades salarials i d'altres aspectes també importants de la negociació col·lectiva de cara al desbloqueig dels convenis col·lectius que tan necessaris són per tal de millorar les condicions de treball de les persones treballadores avui dia, no?
Per tant, entenem que acabarà sortint un sí d'aquest Comitè Federal.
Bueno, doncs ara mateix estic precisament camí de Barcelona perquè aquesta tarda a les 4 tenim la reunió del Comitè Confederal on es decidirà si finalment aprovem aquest acord o no. Previsiblement tot apunta que sí, perquè entenem pues, que és una millora important dels col·lectius.
Perdem una mica l'Ivan Ramos, no sé si tindrem l'opció de que pugui aturar-se en algun moment perquè perdem algunes de les paraules que ens diu a conseqüència de la cobertura. Dèiem, no?
Sí, alguns... ara em recupereu. Ara ja em puc aturar, sí.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs dèiem això, no? Parlàvem ara amb la patronal en PIMEC, que ens explicava que lamenten, no?, no poder ser en aquestes taules per poder negociar aquestes qüestions, i dèiem que s'hauria de tenir en compte també la realitat de les petites i mitjanes empreses, en què en molts casos aquests increments salarials doncs poden suposar o poden afectar directament a la supervivència d'aquestes empreses.
Bueno, també està a la taula de negociació, també està CEPIME, que és una altra patronal de la petita i mitjana empresa, tot i que és veritat que no hi és PIMEC en aquest cas, no? Seria la patronal de la petita i mitjana empresa catalana. Això no vol dir, però, pues, que no estiguin representats. És veritat que aquest acord ja situa que en aquells sectors o empreses que puguin tenir dificultats, doncs hi ha una sèrie d'elements per tal de poder valorar i mesurar en quina proporció són aplicables aquests acords. I en qualsevol cas, això és la recomanació de cara a la negociació col·lectiva. Això significa que després això s'ha de convertir en una realitat en els convenis col·lectius, no?
Uh-huh. Per tant, això s'haurà de traspassar també en aquests convenis col·lectius per veure com es afecta cadascun d'aquests sectors, no? Això seria un marc general que després es pot adaptar al sector, seria això?
Exacte. La veritat és que s'ha de negociar conveni a conveni, tot i que ara tenim un marc mínim de regulació d'acord i que, per tant, ha de facilitar les possibilitats d'arribar a un acord en aquest sentit en tots els convenis que estan bloquejats. Pensa que hi ha convenis encara que no han pogut establir les pujades salarials de l'any 2022, que també és un altre dels aspectes que queda més o menys regulat de cara a la bona fe de les parts i a la voluntat d'arribar a acords per establir aquestes pujades salarials.
I el fet de vincular-ho a la productivitat, a un increment de la productivitat, com deien ara des de Pimec, seria un bon mecanisme en alguns casos?
Bueno, podria ser un bon mecanisme. Nosaltres també hem intentat que es vinculés i que s'establís un registre dels beneficis empresarials i això ha estat rebutjat per les patronals. Per tant, es poden estudiar tot tipus de mesures sempre i quan això signifiqui una millora de les condicions de treball i també, per tant, perquè nosaltres som els primers interessats en que en el mercat de treball i les empreses funcionin i, per tant, doncs, que hi hagi la possibilitat, no, de que les empreses tirin endavant però que les persones treballadores vegin millorades les seves condicions de treball.
Uh-huh. Per tant, en casos específics, no, en alguns àmbits, però mirant també bé l'afectació directa i real, no, en tots aquests casos. Per tant, aquesta norma que sembla, o aquest acord que sembla que tirarà endavant, dèiem que hi ha d'altres aspectes, no, també que es regulen i que es posen damunt la taula. Per exemple, sobre el teletreball, què és el que s'ha acordat, què és el que s'ha posat damunt la taula?
Bé, el que es parla sobre el teletreball és establir unes bases mínimes i una recomanació perquè s'estableixi en els convenis col·lectius precisament quina ha de ser aquesta regulació, no? Quins són el mínim de dies de presencialitat, quan és el màxim de dies de teletreball, quines són les conseqüències i com s'ha de regular les compensacions de cara a l'empresa i al treballador per establir aquesta jornada al domicili de les persones, no?, i als equips de treball. Bueno, jo crec que profunditza una miqueta més allò que regula la llei general sobre el teletreball i que estableix que els convenis col·lectius doncs, s'hi han de posar quines són aquestes condicions. No?
I en aquest sentit, això ja estava reflectit en una legislació, no?, en una llei que es va fer sobre el teletreball?
Sí, però la pròpia llei ja indica els convenis col·lectius a concretar aquestes mesures perquè no pot ser igual en tots els sectors de l'activitat. O sigui, el que pot servir de cara a una oficina tècnica, per dir-ho d'alguna manera, segurament no serveix per una planta de producció o per una cadena de supermercats. Per tant, són els convenis col·lectius la norma que ha de concretar i ha de precisar quines són les condicions reals d'aplicació de les normes generals. Per això són tan importants els convenis col·lectius, perquè són els que tenen la capacitat d'analitzar les condicions reals de cada sector.
En l'àmbit de la flexibilitat i la seguretat, van la mateixa línia també en establir unes eines marc a través de les quals després en cadascun dels convenis aplicar-ho?
Sí, sobretot en el sentit de la flexibilitat hem vist durant la pandèmia que precisament les mesures de flexibilitat han estat les que han ajudat a salvaguardar l'ocupació. Per tant, el que es vol és que també els convenis col·lectius en aquest sentit es comprometin a buscar aquestes alternatives i que garanteixin d'aquesta manera, en la mesura de les possibilitats, l'estabilitat de l'ocupació.
Perquè quan estem parlant de flexibilitat, de què parlem? De flexibilitat del treballador, de gestionar jornades laborals? De què parlem exactament?
Parlem de tot. Perquè quan parlem de flexibilitat, parlem de la flexibilitat que poden tenir les empreses, però també parlem de la flexibilitat dels treballadors amb els horaris d'entrada i sortida de la feina, amb les possibilitats de tenir una jornada de teletreball o mixta, amb les possibilitats d'adequar la seva jornada en funció de les seves necessitats. O sigui, aquí parlem una mica del conjunt de les mesures, no?, en aquest sentit.
Acabo. Pel que fa a la desconnexió digital, què és el que es posa damunt la taula?
Bé, mira, aquí en aquest sentit doncs, hi ha experiències d'altres països de la Unió Europea que estan molt més avançats i el que estem buscant és que s'entengui doncs, que aquesta desconnexió digital és positiva per tal de reforçar la capacitat de treball de la gent i que no es cremi a causa de la feina i per tant establir quines són les mesures necessàries per garantir que arribada a una certa hora diària doncs les persones no han d'atendre ni els seus dispositius mòbils, ni equips de treball, ni, per tant, poden tenir el temps de descans i de conciliació efectivament real, no?
Doncs amb aquest repte damunt la taula d'aplicar, com deia ara l'Ivan Ramos, conveni a conveni, per tant, ens seguirem parlant segur d'aquest punt de partida, que com dèiem previsiblement, tirarà endavant tot també amb l'acord per part de Comissions Obreres i, per tant, quedarà tancat aquest acord pels convenis col·lectius fins al 2025. N'hem parlat amb l'Ivan Ramos, secretari de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, com sempre.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2:15, amb Mireia Sanz.